La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 12, 12 i un minut, 28 de maig, i podem dir ja que la pròrroga de l'ERTE està i que salva a quasi 5.000 treballadors en Castelló. Ara sí, comencem protagonistes. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, en la veu que me queda.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Al final, i s'acorda en extremis per al 30 de setembre, salvarà a aixòs 5.000 treballadors que, per desgràcia, encara no s'han pogut reincorporar al món laboral. Cal dir que, bueno, en un mes pràcticament, 2.800 en la província de Castelló ja s'han posat en actiu, és a dir, l'economia se recupera, les coses van bé i com no, és per a celebrar-lo.
Quina alegria, la veritat és que ens fa falta, sobretot aquests certes que es renoven, és una alliberació també per a totes les empreses, no? I jo crec que això és fonamental perquè pensem, no, que anem cara a l'estiu, que és una bona època per a que la gent torne, reactive una altra volta, no, tornen els diners damunt la taula i que la gent té ganes això de viure i que això farà que es regenere també un poquet i que es creen llocs de treball, no? Després avui tindrem no, Imma Cerdà, que sempre ve, aportamos, jo, que en veritat hi ha molta oferta, no? Poquet a poquet anirem endavant, no, Susana?
Han sigut unes setmanes d'intensa negociació, enfrentaments entre govern i agents socials i finalment ha donat llum verda en la prova dels ERTEs i hasta el 30 de setembre. Recordem, el ERTE, que és en castellà, i l'ERTO en valencià. És que, clar, sempre hi ha gent que diu... encara se pregunta si lo de l'ERTO és cert, si és expediència de regulació temporal d'ocupació. Un acord que s'ha alcançat in extremis, ja sabeu, no? La vigència serà del marc actual i se firmarà este pròxim dilluns. I això permetirà que seguisquin cobrant aquesta prestació algo més de 5.000 treballadors a Castelló en contrats que encara estan suspesos. Recordem que eren un total, el número exacte són 5.075 treballadors de la província, dels quals n'hi han 1.941 homes i, flipeu, 3.134 dones.
Són moltes, moltes.
Segueixen en ERTO. La realitat és que els avanços en el procés de del mercat laboral, pues cada vegada, no sé, van, pareix que no ens donen compte d'aquesta realitat. De fet, s'ha avançat prou perquè a finals de març en Castelló eren 7.800, segons les dades que tenim de la Seguretat Social, i el pico se va alcançar en abril del 2020 quan aplegaran a ser més de 40.000.
Moltíssim.
Els desempleats en la província de Castelló, Cuidado que la cosa ha sigut realment dramàtica. Però cada vegada són més i a mesura que avança la recuperació econòmica, l'activació del turisme i de més, les xifres baixaran fins a... Jo suposo que aquests 5.000 queden ja en allò de que s'acaben d'incorporar les últimes empreses que se reactiven, i per això tenen que seguir respectant els mateixos acords que hi havia hasta ara, perquè clar, era el que diem, se incentivava molt a que les empreses se reactivaren i no se incentivava econòmicament, si parlant, i no se incentivava econòmicament a la persona que estava en este moment en un ERTO, que no vol dir que estiga en paro, sinó que està en ERTO, no està consumint paro, no mos oblidem, perquè clar, l'empresa, si no se posa en marxa al mercat, era impossible posar-lo en marxa al mercat. Per tant, jo no entenc ixa el que se posarà cabut el govern en voler que posar en marxa una empresa, quan una empresa, és dir, si tu no ve l'estiu i no fa calor, tu no pots vendre polos, és dir, la geladeria és absurdo. Per tant, esperem que cada un li arriba el moment en el que fa calor per poder vendre esos polos. Per tant, respectem com les empreses poquet a poquet van fent-se avant. Dit això, vaig a contar-vos una història. Estic al·lucinada, de veres, al·lucinada. Bueno, cal dir que ha rebut un al·luvió de fum de recolzaments a l'alcalde de l'Alcora, sí, Samuel Falomir, perquè ha tingut que respondre a una pintada homòfoba. A més de a d'ell, hi havia pintades en contra d'ell, tot això fruit de que el ministre Ábalos ahir va estar a l'Alcora. És dir, venia el ministre Ábalos i no sé, pues, suposa que gent que no li té massa simpatia, imagine, no, a l'alcalde, li va fer una pintada homòfoba a ell directament, també va fer contra la policia local i inclús una amenaça de mort a un burro propietat de l'alcalde.
Mare meva.
Bueno, ja això, ja el despiporre.
Sí.
Falomir, quan veu esta pintada, vale, què fa? Se'n va al lloc dels fets i pren una foto de la pintada i la subís i la puja a les xarxes socials. I estava en un carrer d'allí de l'Alcora i ell se posa, se fa la foto, està publicant les xarxes i diu, publicat en un text en el seu Twitter, hoy en l'Alcora han aparecido entre otras en esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón. Me indigna que ensucies nuestro pueblo junto con el lema. Así no hacemos pueblo. Esta es la respuesta del alcalde, ¿vale? La pintada exactament posava claret i raset: l'alcalde és maricón. I ell diu, la contestació és boníssima, perquè és, és que no me indigna, i sobretot diu, perquè a més és molt, molt curiós, perquè diu: tot el món me coneix a l'Alcora, he assistit en la meva parella a moltíssims actes públics. Me sorprèn que algú encara pretenga fer-me mal en aquest fet tan notori.
Clar,
no?
Sí.
Ha sigut una molt bona contestació per part de l'alcalde, més enllà de que hi hagi gent que ho juzgui d'una manera o d'una altra. Me pareix una resposta intel·ligentíssima.
Sí, la indiferència és el que més mal fa, no? a aquests fets, que damunt ell s'ha fet una foto ahir davant. Jo crec que això encara li farà més mal, no? Al que ha fet la pintada. Susana, jo el que me pregunte, pobre burret, no? O sigui, que no pintava res en tot això, pobre.
Mira, jo
és que pobre burret, o sigui.
Jo, veuràs, en la declaració de l'alcalde, el que més me llama l'atenció és la capacitat que té ell de sobreposar-se contra d'ell,
sí.
Però realment l'afectat que estava, perquè volien, han amenaçat el seu burro.
Cala.
I això li ha paregut una barbaritat. El que més li ha ofès és que embruten el poble,
sí,
i que amenacen el seu burro.
Clar.
Perquè el que més diu és que me pareix absurdo, no?
Clar, clar.
En fi, però el Partit Popular de l'Alcora no ha deixat de protagonitzar també un bon titular, i és: el PP pide a Falomir que recurra a Ábalos para frenar una planta de residus COVID en l'Alcora. Molt hàbil el Partit Popular,
Sí, ha fet l'esquivació, no? Bé, però centremos en això, no? Un poquet.
És dir, a mi em paregut molt bé que diga, si de algo ha de servir la visita hoy del ministro Ábalos a l'Alcora, és para que el gobierno del PSOE ponga freno a la amenaza de una planta de residus COVID en nuestra localidad. així ho ha considerat el conseller del Partit Popular i portaveu del grup municipal de l'Alcora, Vicent Mateo, tras reconèixer l'alcalde que el seu propi partit li ningunitza i segueix endavant en la instal·lació d'aquesta planta de residus en el municipi. Em pareix molt bé, és dir, a mi pareix molt bé que el Partit Popular defense el que en l'Alcora no n'hi hagi ninguna planta de residus. Ojo, ojo, si és una planta que fa mal i no és una cosa controlada, eh?
Correcte, correcte, Susana.
Després, algo que també m'ha llamat avui l'atenció molt és una notícia que ha saltat avui als mitjans i diu que el tabaco mata el doble que la Covid-19. Diu que quasi 8 milions de morts per fumar en el 2019, segons un estudi de The Lancet, que és el que fa aquest tipus d'estudis, mentre que la pandèmia ha causat 3,5 milions de víctimes mortals.
Sí, uau, és que són xifres molt impactants. És que, Susana, estic buscant en la meva agenda ara mateix perquè crec que dilluns és el Dia Mundial sense Tabac. Per això ara donen... Mira, sí, efectivament, el pròxim dilluns, el dia 31, és el Dia Mundial sin Tabaco, no? I crec que es deu reivindicar, no? Ara mateix que estem... No? Hem trencat barreres perquè no es fume en llocs públics, perquè tot això també ajuda a que la gent es desenganxi d'aquest vici, no?
Diu que dels països amb més consumidors de tabac en el 2019, que comprenen quasi dos terços de la població fumadora mundial, són la Xina, l'Índia, Indonèsia, els Estats Units, Rússia, Bangladesh, el Japó, Turquia, Vietnam i Filipines. Uh-huh. Clar, diuen... cuidao, perquè estem dient que la Covid mata i s'ha mort quasi el doble, no, més del doble de la gent que fuma. Però és que la pandèmia, és dir, de la pandèmia no es podien protegir. Realment el que fuma, fuma perquè vol.
Clar, clar.
A veure, és per posar una similitud, però clar, una pandèmia d'aquestes característiques és que és algo incontrolable, és que no pots veure fins al final, no?
Correcte.
Algo que també... No sé si m'ho avançaràs tu més avant, Maria?
Sí, parlem si et pareix primer de les xifres, val? Perquè ahir no les vam donar, i dir que s'han notificat 210 casos nous de coronavirus, 34 perteneixen a Castelló, els hospitals valencians tenen actualment 122 persones ingressades, 16 a la província, amb dos pacients a l'UCI, i s'ha registrat una defunció per coronavirus i... tenim que confirmar, no, desgraciadament, que pertany a la nostra província. I per ara no hi ha notificats brots, no, en cap localitat. I per ser sanitat inicia aquest divendres la citació a les persones menors de 60 anys que van a rebre la primera dosis d'AstraZeneca, no? I així hi ha un embolic damunt la taula, Susana, no? Per això d'oferir a les persones que decidisquen si volen en aquesta segona dosis AstraZeneca o Pfizer. Doncs des del Ministeri de Sanitat els han dit a aquestes comunitats, que per cert nosaltres som una d'elles, o sigui, això no és un menú de què vol, si Pfizer o AstraZeneca, que ells han decidit que la segona dosis tindria que ser sí o sí Pfizer, i que si algú hi ha molt, 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 molt insistent de que no vol Pfizer i que vol AstraZeneca i va a crear, o sigui, això, un conflicte, doncs que sí que se la fique, però que en principi es deuria ficar Pfizer a tot el món.
Veuràs, Maria, jo així tinc històries encontrades, ¿vale? Mm-hmm. Per què? Pues perquè sé que el que ens diuen tots els metges i els professionals i els viròlegs sobretot és que quan tu ho fas d'un vací, com és l'AstraZeneca, que cuidao, és la mateixa que la d'Oxford, és dir, és que este matí m'han dit i la d'Oxford, AstraZeneca. És la mateixa, ¿vale? Passa, n'hi ha dues formes d'anomenar-la. A mi el que me sorprèn és si ens diuen que AstraZeneca no, per lo que està passant, n'hi ha comunitats autònomes que te donen a elegir, val? Uh-huh. Ens han pegat un estiró d'orelles a aquelles comunitats autònomes que diuen que poden elegir. Però este matí, així, en la televisió, en el ràdio autonòmica, se seguia dient que les persones que volgueren optar a no posar-se ISA serien a partir del 16 de juliol que volgueren posar-se AstraZeneca. Anem a veure. La cogovernança, senyores, per favor. Estem de cogovernança.
Sí.
És dir, no volem no volem elegir si volem governança o governança, que és el que estan dient, és dir, cada comunitat autònoma al final decidís què vol fer o no, si no volem lluites entre vostès, volem que ens diguen. Senyores, com bé vostès han dit, perquè a més, avui a Bombo i Platillo anuncien que hi ha hagut una vintena de trombos i 4 morts relacionats amb AstraZeneca, i recorda que es va acordar una segona dosi amb Pfizer, val? Això avui a Bombo i Platillo, i quan estem vacunant-nos a l'AstraZeneca diuen que era la millor del món. Val? Avui, com ja no hi ha un acord en AstraZeneca, diuen que l'ideal és la Pfizer. Quan els viròlegs diuen que el que s'ha acabat vacunat en AstraZeneca i no s'ha tingut més que un... Bueno, es molesti de qualsevol, que se vacuna en AstraZeneca. Uh-huh. Val? Pues no. Ara, com no tenim AstraZeneca, hem de vacunar-nos en una altra. I el que més me sap mal, Maria, és que utilitzen els mitjans de comunicació.
Val? Sí, per marejar-nos al fi i al cap, eh?
No, per fer el que ells diuen.
Clar.
És
no,
dir,
sí.
Com no tinc... Anem, me'n vaig a la compra, Maria. Vale? I com jo no he pogut comprar, no sé, macarrons i he comprat arròs, vinc dient-te. Hasta que arribi a casa... Bueno, Maria, avui menjarem arròs. Recorda que l'arròs és el millor. Per què? Pues perquè l'arròs té molt d'almidó i perquè va molt bé i tal per a l'organisme i tal i qual. Perquè la pasta té molt d'hidratos i engorreixa i tal. Pues és que no. És dir... si volem tenir una alimentació sana, pues haurem de menjar les dues coses, no? Que és que jo perquè tinc això tu tingues que menjar per nassos, no? Pues sempre anem al mateix.
Ara passem, sí, ja a aquest terreny polític que tu havies avançat abans, Susana, perquè el Partit Popular a la Comunitat Valenciana anuncia una reclamació formal perquè el germà de Ximo Puig, el president, i els seus socis retornen els diners rebuts de manera irregular. Et pareix bé que escoltem un tall de veu que ens han enviat des del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Susana?
Uh-huh. Adelante.
Vamos a presentar una reclamación formal para que el imputado hermano del presidente, su hermano y los socios de su hermano devuelvan a los valencianos el dinero defraudado y recibido de forma irregular y fraudulenta de los organismos de la Generalitat. Ante su pasividad vamos a seguir reclamando permanentemente que la abogacía de la Generalitat no haga distinciones entre quién se lleva el dinero de los valencianos y quién no, si es familia de usted o no lo...
Aquesta veu que estàvem escoltant és la síndic popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, que abans era la portaveu del grup, però clar, a l'anar-se'n Isabel Bonig fins que es facin les primàries, doncs la substituís Eva Ortiz. I és ella la que ha reclamat aquesta, que es tornen els diners, no, del germà de Ximo Puig i el seu soci, Susana.
És que estem per això. Uh-huh. És dir, és el principal partit de l'oposició. Val? I sí, és real, sí, els abogats perseguissin i si diners que s'ha defraudat, ho tenen que tornar. Uh-huh. És dir, i ho tenen que reclamar totes les dies. I dona igual qui siga. Igual que en el seu dia el Partit Socialista també va reclamar al Partit Popular el que segons ells no tenien que haver-se emportat. Per lo tant, a mi me pareix molt bona intervenció per part d'Eva Ortiz. Bon estreno, és dir, se n'anà la meua síndic, jo prenc el relleu i vaig a lluitar per lo que m'està lluitant fins ara. En fi, veurem què diu el president Ximo Puig.
Passem a unes notícies, si et pareix bé, més de caràcter local. Es comencem en Diputació, perquè subvencionarà amb 100.000 euros la pròxima obertura a Castelló d'una oficina de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per donar suport als ajuntaments de més de 5.000 habitants i mancomunitats de la província per a la redacció, tramitació i gestió de projectes sobre la transició ecològica i repte demogràfic finançat amb els fons europeus de reconstrucció. M'agrada moltíssim aquesta notícia, Susana, perquè aquests poblets necessiten més que ningú, no? Més que les ciutats grans, totes aquestes fons europeus, no? Per això, per lluitar per la repoblació també i la seva transició ecològica. Després ens n'anem a Borriana perquè aquest divendres 28 de maig Borriana, com a imatge del reinici de l'activitat fallera, plantarà de 9 creus de maig de manera simbòlica de llarg a llarg de tota la ciutat. Les comissions falleres del municipi, com és tradició, muntaran els monuments en les seues ubicacions habituals pels carrers del municipi fins al diumenge dia 30 a la vesprada, quan se retiraran. I també Almenara recuperarà la fira comercial d'estiu a la mar entre el 15 i el 18 de juliol. Veiem que poquet a poquet tot torna a la normalitat, no? I ja per últim, l'altre dia vam tindre així a la regidora de Proximitat Ciutadana, Míriam Caravaca, que ens va parlar d'aquests pressupostos participatius del Consell. Doncs bé, ja s'ha reunit amb el teixit associatiu i han decidit, no?, que proposaran la reforma del pont de l'Ermita i un servei d'atenció a les persones sordes i sordocegues a través del PROP, Susana, per a aquests pressupostos participatius. Doncs per això lluitarem, no, Susana?
I tant, em pareix molt, molt bé. Diu que cal recordar que els pressupostos participatius de la Generalitat disposen de 125 milions d'euros per a propostes ciutadanes, dels quals el 70% es distribuiran en àrees comarcals i el 30% en projectes d'àmbit autonòmic. L'àrea comarcal que inclou Vila-real és la comarca costanera del nord. Per tant, ens toquen, pues, vora 9 milions i mig d'euros, que és un bon moment per a dir què ens falta i què volem.
Clar, clar.
Per lo tant, el sembla veu. Que a més a Vila-real se'ns dona molt bé, sobretot d'ahir per la vesprada, Maria.
Sí, per cert, Susana, que se'ns ha deixat ahir a banda un vídeo de Ximo Puig parlant d'eixa contractació de nou per a l'estiu de 6.500 persones per a les platges. Et pareix bé que ho escoltem?
Sí, quan acabes de dir això, ens ve al cap allò dels vigilantes de la playa, te recordes?
Clar, sí, sí, sí.
Això ens ha vingut al cap. A veure.
Exacte.
Pero al mismo tiempo les digo que la inmensa mayoría van a volver a ser contratados. Se acabó ahora este contrato y ahora les probablemente a la inmensa mayoría se les va a contratar como refuerzos de verano. Y lo más importante es que tenemos que hacer un análisis, que estamos acabando, sobre lo estructural. Y lo estructural es lo fundamental. ¿Qué sanidad queremos? Y para eso, ¿qué recursos necesitamos? Y vamos a necesitar más recursos. Por tanto, estos,
clar, Susana, és que no estem parlant dels vigilants de la platja, estem parlant dels sanitaris que han sigut, han fet front a la Covid, no?, que tornaran a ser contractats ara a l'estiu per reforçar la plantilla durant el període estival, no?
Sí, però n'hi havia dos declaracions. Una era, sí, només ne tens una, Maria,
sí,
però sardes que hi havia dos declaracions,
val.
Una era per als vigilants de la playa, que me sembla que t'ha agradat més, i per això pensaves que la notícia que t'havia enviat era d'estos.
Clar, clar.
Sí, està la contractació d'estos vigilants que se contrataran des de l'1 de juliol hasta el 30 de setembre, és a dir, i estaran, a més de per a informar sobre el Covid, també per vigilar.
Sí, i per fer tasques turístiques, també vaig escoltar ahir, per exemple, si tu t'apropes a algú, tindrà que tindre informació, a lo millor, d'un baret que estigui pròxim, no?, per exemple, no?
Sí, a mi m'ha llamat l'atenció que diga, estem vigilant, textualment ho han dit, per a la vigilància de si ha hagut algun problema, si n'hi ha alguna, si detecten algun problema d'ofegar-se algú, quan això sempre ho ha fet un salvavides, no?
Sí, sí.
A mi, un socorrista, no?
Sí,
a mi sempre m'ha aparegut
format,
no? Almenys, a lo millor és que tindrà que complir uns determinats requisits aquesta gent que contrataran enguany, val? Però tindran més funcions que la gent que estava contratada l'any passat, eh? És el que m'ha fet l'efecte. I ahir, en la mateixa declaració, diu que la gent que estava reforçant el Covid, que també se la contratarà, quan tot el món estem escoltant les protestes que hi han a les portes de tots els hospitals a tot arreu de la Comunitat Valenciana, perquè la gent que ha estat contratada en el Covid-19 per a la Covid no renoven el contracte. És a dir, que van a renovar a 6.000, però és que no hi havia 6.000 més. Per lo tant, no sé si Ximo Puig, el president, fent aquesta declaració, avui ho ha fet molt. Bueno, avui he estat content, perquè hi ha un programa en Alacant, que avui s'ha desplaçat un programa a nivell nacional que està en Alacant emitint en directe, una ràdio concret, que és la cadena SER, i ell pues, està, això que diuen que s'ha venit un poc arriba,
vol lluir-se,
i cuidao, perquè en tot això van a fer-li. El que passa és que també ens ha pillat en divendres, perquè si això ho diu un dilluns, Això que diuen, se n'han portat més que, estan, que en el carnet d'identitat, no? Estan en el carnet d'identitat, pues, cuidado, perquè no és cert. Els sanitaris estan prou cabrejats perquè s'han menjat tot este marrón durant tot este temps i ara en este moment no estan rebent esta compensació i no s'estan quedant als hospitals quan fan falta. I ja s'ha reconegut ja també malalties als sanitaris com a malaltia de Covid. És a dir, ja s'ha reconegut també i els sanitaris que, perquè tu saps que hi ha gent que s'ha quedat en malalties cròniques,
sí, sí, sí.
Pues sanitaris també.
Clar.
Per tant, ja està reconegut. Maria, anem a fer una pauseta perquè hem de parlar de el tour de l'Europalí, no? Fem una pauseta i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Uy, así en Dance Historia farem. ¿Qué collons? Leyenda serem. Eso será com David contra Goliat.
Anem als penaltis. Hem quedat
1-1, merda pa cada un. Perdoneu el llenguatge, aldeanos, però és que no aguantem més ja. De Gea! Vine que va ser templat. Lo de templat és una forma de parlar. De moment no has cantat, com sempre. Però entre tots l'anem a parar.
Chicuelos, resem a Sant Pasqual.
Me n'he vingut un poc amunt en esta escena, lo que simbolitza una metàfora de com Rulli, ajudat per els 2.000 aldeanos, la força de l'equip de tots, van parar el penalti. I va estallar l'èxtasi, el jolgorio, el despiporre. San Jerónimo Rulli, tercer patró de Villarreal. Va baixar Roig Júnior, Llaneza, Bruno Soriano, Cazorla, Unai, que gran eres, la mare que t'ha parit. Tot l'equip que van ser uns titans i els 2.000 aldeanos que se van berenar als anglesos. Només faltava l'home que va canviar la història d'este club. Alguns li diuen el amo, però ell no és el amo, és el puto amo.
Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
T'ha agradat la introducció?
A muntó, sí.
Només vull contar-vos antes de començar en això. He rebut un WhatsApp perquè bueno, un conegut m'ha dit mon pare avui me diu que l'han vacunat i jo li pregunte, t'has pres algo? I me diu, un bocadillo de tortilla i una botifarra. I jo només li preguntava per un ibuprofeno.
Que bo.
Jo dic, bueno, és que me mor de la risa en la gent. Que bons som, no? Esta terreta, que bé se viu i que quanta alegria tenim, no?
I que graciosos som.
Sí, alegria i portem dos dies que no dormim. Veure, és impossible.
Víctor, me pots explicar ahir aquesta ruta del autobús groguet des de la visió del que va anar perseguint l'autobús groguet per tota la població, per tota la ciutat de Vila-real?
Sí, a veure, primer sí que vam dir, bueno, jo anava amb dos amics més, vam dir, anem a Carmelites, que òbviament és quan eixien, que estava pràcticament, no cabia un alma ja allí en la porta de Carmelites. Després vam decidir anar als evangelistes. Després vam dir, bueno, el següent tramo, que segurament hi haurà molta gent, serà on normalment trauen el bou. I després vam dir, bueno, ara el següent tramo, perquè també ho sabíem, perquè en el camp de futbol molta gent mos deia, ai, com així ja no es podré veure, jo me'n vaig ja cap a Sant Pasqual, perquè allí serà el tramo que segurament hi haurà també molta emoció. Pues després d'on trauen el bou vam anar hasta la Vallarri, i a partir d'ahí jo i un amic meu ja vam fer tot el recorregut, però perseguint l'autobús.
A veure, perquè jo m'he quedat ahí, saps?
Ja era la Vallarri, Sant Pasqual, Riu Ebre, Perescultor Orteix, tota aquesta avinguda, tornar a estar al bou, hasta la bàscula i després tornar hasta l'estadi de la ceràmica.
Sí, però és que jo el que te volia preguntar-te era, quan esteu planejant anar a tots aquests puestos, en quin moment és el primer moment que veu els jugadors?
En Carmelites, quan eixen de l'estadi de la ceràmica.
Ah, o sigui que tu els veus en Carmelites i després vas...
Als evangelistes.
Tots aquests puestos on tu me vas dir, els vas veure passar.
Claro.
A mi em va enviar diferents vídeos, no? I el primer que vaig rebre va ser, Víctor, has estat al meu costat i no mos hem vist, perquè jo també estava a Carmelites, no? Jo el meu pla era després anar a la Basílica, però ja no vaig poder anar. Però clar, ell me va enviar, va seguir enviant-me vídeos a ir durant tot el dia i me va dir, avui he fet més gimnàsia que tota la resta de la meva vida.
Jo no sé si Maria ho recordarà en l'institut, allò que ens feien que era com un pitidet i teníem que anar perseguint. Sí. Jo crec que ahir vas fer més exercici que aquell dia.
No?
Bueno, pues vos dic jo des de la perspectiva, val? Bueno, pues jo me tocava treballar, com sempre, perquè, bueno, és que a mi m'ha tocat... Jo vaig néixer en el testigo de treballar tots els dies. I, clar, jo anava a lo que anava, perquè jo tenia que estar molt pendent de tot el que estava passant, perquè nosaltres tenim una ràdio que, per sort, tenim la gran sort de ser molt seguida. I jo sí veia tot. Vosaltres tot el món veieu els jugadors, però jo veia tot el món, però és que no me saludava ningú. jo vaig veure un fum de gent coneguda que... Ahir, per això que deia Maria, vos contes o perquè Maria te diu, Víctor, hem estat al costat. Maria, és que estaríeu tocant-vos braç en braç
i no
vos veu.
Vist.
Perquè en aquell moment, qui eren els en aquest moment? Jo vos pregunte, vosaltres vos fijeu de l'autobús en els jugadors, en el presi, en què vos
claro,
fijeu?
Jo com vaig poder-los veure més d'una volta, després ja potser ja anava elegint, però a veure... Capú era increïble, no fijas en ell, perquè anava sense samarreta. Era l'alma de la festa, Gerard també animava un muntó, Trigueros bandera en mà, i després jo dos coses especials, el president, òbviament, sobretot per el... No sé, els primers tramos el vaig veure emocionadíssim, saludant a la gent, quasi plorant, i també me va sorprendre moltíssim l'entrenador Emery, que estava un poc com en segon pla. Com que ell no volia estar a la part de on diguem que se veia més.
Veuràs, és que saps què passa? Que això és de ser un bon entrenador. És dir, en esta casa qui era el protagonista?
Javi.
Qui tenia que brillar en esta casa?
Javi.
Entonces, lògicament, ahir tenien que brillar, per mi, els jugadors i el president. I era el que tot el món buscàveu, no? I buscau aquella alegria dels jugadors i aquella mirada de complicitat en el president. Jo crec que era el que se buscava, no?
No, sí, a més, quan jo, per exemple, quan vaig jo que sols el vaig veure passar una volta, a més, Roig estava cap al meu costat, no? I tot el món, quan el va veure, Tito Roig, no? Que a mi m'agrada moltíssim perquè pareix un de la família més, no?
És
un personatge que s'ha fet voldre, no? I ahir, en els mitjans de comunicació, inclús felicitaven a Roig, no? Per la victòria. És un personatge
també
important.
També hi ha que dir-lo que molts xos també, això també tornaven els aplaudiments, quan es començava a lo millor la gent, Gerard, si girava aplaudia, Capú va ser l'alma ahir.
El vídeo que tenim, el de Capú?
Sí, ese és un dels vídeos que tenim.
¿El fiquem?
Sí.
Escúchame. Todo el pueblo de Villarreal.
Mi pueblo, tío, mi pueblo.
Mi pueblo.
Muy bien, tu pueblo.
Sí, mi pueblo, top. Escúchame, todos. Nosotros queramos Gerard Moreno y Pau Torres cuida con nosotros. Ellos no fuera, no, 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 no. Ahora, próxima temporada, Champions. Y jugamos con nosotros. Yo quiero mucho Pau y Gerard con nosotros. El presidente da muchos millones para ellos. Está muy bien. Yo quiero mucho mi club, yo quiero mucho mi pueblo. ¡And the man congrats! ¡Yeah!
Víctor.
Este jugador ha pasado de jugar en segunda división inglesa en diciembre a ganar la Europa League en match.
Pero a mí este momento en el que aclama es mi pueblo y además digo Villarreal, que pobre no sabe dirlo muy bien, y después digo Champions en Valencia, es decir, es una mezcla de... Pero ya cuando digo que Pau y Gerard, que muchos millones, que
se
no se van.
Se tienen que quedar.
Este chico de pocos días está hablando Valencia, casi, ya. A mí me agrada cuando digo este es mi pueblo, ¿no? Y de repente está Raúl Albiol al costado y digo, sobre todo el teu poble.
Claro, pero es que tú pensas...
Sobre todo tú eres así, muchísimo,
¿no? Tú pensas que es lo que dije, en diciembre estaba en segunda división inglesa, se lesiona y borra y es el presidente el que confía en él para decir, tú tendrás ese cargo de midcampista pivot. Y ha ganado una UEFA.
Ah, claro. Ya, pero a mí, veràs tu, el fet de que pobret meu no domina molt bé l'idioma, diu les veritats, unes veritats com unes cases, com una casa i dia, que les da muchos milions i jugarà la pròxima temporada. I a mi això. A veure, diu la realitat. Este moment és veràs, este jugador és un ser molt transparent. Parla com és. Ell ja se sent... Tu imagina't quina acollida té esta persona i quin futur li té per davant. Un puesto on està clamant tot el món, on té molts bons companys que tot el món els vol món, on ell juga molt fort i juga molt bé, que és un jugador, per lo vist, en moltes possibilitats per davant i en la possibilitat de guanyar molts milions.
De fet, en el tram entre on trau en el bou i la bàscula, tornant cap al camp, va ser dels que més ovacionat va ser. I de fet, ell i Gerard Moreno, quan ja l'autobús acaba en l'estadi de la Ceràmica, en la porta de la tribuna, que apara un moment i és quan ja tota la gent s'arma la festa total, ell Capu i Gerard van ser els que van ser el Pepe Reina del Mundial de la selecció espanyola. És que ja anaven organitzant a tots, va, ara sentem-vos, ara animem això, ara cantem l'altre, ara cantem esta...
Jo... pense que ahir la població, la ciutat de Villarreal i tota la gent que va vindre va disfrutar molt.
És que això també és una altra. No oblidem que només som els 50.000 del poble, que hi ha moltíssima gent de alrededor que també ve així a disfrutar del Villarreal.
Sí, a veure, això se contagia, és dir, no oblidem que Villarreal és una ciutat, que lògicament tots som del Villarreal, però jo he estat en contacte amb moltíssima gent que diuen bueno, jo no soc de Villarreal, però jo soc del Villarreal i quan i jo, encara que no siga sòcia, en este cas, per exemple, me diuen, me conten, quan jugar al Villarreal vull que guanyi el Villarreal. Clar. Per lo tant, és un triomf de tot, de tota la comunitat valenciana, és dir, què més dona d'on siga? I des de logo, si eres de Villarreal, com no tens que voler que guanyi el Villarreal Club de Futbol. Sí. Si tu tens que tindre el cor groguet, si per nassos tens que tindre... És més, jo, quan algú que no és del meu poble diu que és del Villarreal, jo el vull només per això. Per lo tant, jo veuré a un bebè vestit del Villarreal...
Ahir hi havia un fum de famílies que era molt bonico, sobretot ahir al costat de Carmelites estava ple de xiquets animant, és que és el futur de l'afició.
Això és el més important, crec
jo. Molt bonico, molt bonico.
Pràcticament tota la gent de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anys, que tots portaven la samarreta oficial.
Tots. I cantant.
Però veuràs, Víctor, ells, tota la gent jove, el fill de Javi i els seus amics, totes aquestes persones... seran d'un club de primera divisió. És com el que se fa del Barça. O sigui, jo, per exemple, en ma casa eren tots del Barça perquè era un club de primera divisió. Ni ens plantejàvem. És dir, com la gent que era del València o la gent que era del Madrid. hasta que el Villarreal puja a primera divisió. I entonces se produís allò de tindre el corazón partido. Però en el moment en què jugaven els dos, primer el Villarreal. És dir, és que s'acabó. I mira que era de temps i temps i temps que la gent era del Barcelona, almenys sí, la meva família. Jo no sé, per exemple, en la teua, no sé, Víctor, tos pares?
Bueno, els avis sí eren també un poc del Barcelona, però després també quan el Villarreal ja va estar en primera ja sempre del Villarreal.
Home, clar, però és el que estem comentant, no? Maria, per exemple, té uns amics en les Alqueries que, vamos...
Sí, ells...
Aquells com la Belén Esteban, sí, per el Villarreal mato.
Totalment. O sigui, els meus amics són forofos, o sigui, seguidors d'esta casa des de sempre, o sigui, que quan vaig entrar, imagineu-vos.
I després també l'altre, que avui s'ha fet viral un tuit que ha ficat Ori Olos, que és un vídeo de famós dels juïsos del dimecres, que fa... Fica la frase de Florentino, que fica, es que el fútbol ya no le interesa a los jóvenes. Y se ve toda la sala de juizos, prácticamente ple de chavales de menys de 25 años, y casi diría que menys de 20 años, celebran el fallo de De Gea como si se acabara el món.
Claro, pero anem a veure, com que no es des jovens? Yo tengo una filla de 13 años que ahir... En el seu institut anaven tots vestits del Villarreal, tots. I avui anaven altra volta en la camiseta, però no en l'institut de la meva filla, en tots els instituts, val? I inclús gent, on va la meva filla, van de diferents cultures i demés, no? És un institut anglès, i gent que no parla espanyol i diria, ai, no pots pronunciar la paraula Villarreal, i sin embargo, Villarreal, i després... que dient, eren campiones d'Europa i ells dient Europe. És dir, al final estàvem parlant ahir i avui tots un idioma que ens enteníem.
I després l'altre, que això ja és més personal meu, que també m'ha agradat moltíssim d'ahir, és que jo sempre ho dic, que jo als de la meva edat ja pràcticament només es veig en festes del poble, els del meu institut, els que van començar en mi en el cole, i ahir pràcticament me vaig abraçar en tots.
Boras, també vaig veure...
I més d'un me dia, Rubio, tu t'imaginaves quan teníem 12, 14 anys que anaves a viure això? I jo li dia, no, si és que encara no m'ho crec.
No, no, lo bo no és lo que anem a viure, lo bo és lo que anem a viure.
Uh-huh. 11 sí. d'agost Supercopa, 26 d'agost sorteig de la Champions, 14 de setembre el primer partit de la Champions. O sea, vacuneu-vos tots perquè el 14 de setembre té que haver 25.000 en el camp i 2.000 que tinguin ganes d'entrar i se tinguin que quedar fora perquè no cap ningú més.
Quin és el primer dia que podrem entrar a la Madrigal?
A veure, en teoria la Lliga comença el 15 d'agost, però és que jo no sé si deixaran entrar ja a tot l'estadi o encara serà com el dia del Sevilla.
En teoria, en agost hem d'estar tots els espanyols vacunats.
Però això anem, i encara vos donem un altre mes fins a setembre, el 14,
no
per a, com dir, d'extra, d'extra afegit.
Tu em dius que tenen que estar tots vacunats, jo ara li envio en seguida un WhatsApp a Pedro Sánchez i li dic que hem d'estar tots vacunats. Perquè hem d'entrar a veure el Villarreal Club de Futbol, perquè el Villarreal, cuidao lo que mos ha proporcionat el Villarreal Club de Futbol, mos ha tret... de l'apatia que veníem tenint de la Covid-19. Vale? És dir, mos atrevi se pou. I sa persona, el Tito Roig, el que ell se passejava, vale, que ha encontrat el puesto adequat, és dir, això era la terra adequada. Ell, si vols, s'ha posat la semilla i a la bono, però entrava en bona terreta, perquè té l'afició més bona, més tranquil·la, més solidària, que menys bronques té i que més recolza a un equip. Per lo tant, que podem ser del Villarreal avui en dia només és tindre alegries. Això sí, patides. Patides.
De taquicàrdia.
Val? Però, bueno, en fi, no sé si tindré alguna cosa més que contar d'ahir de l'itinerari.
Bueno, que després de pràcticament dos dies sense veure-la vas tornar a veure ma mare.
Que bé, això està bé.
Jo des del dimecres pel matí...
Va tindre que pujar a l'autobús perquè la recibiràs.
No va pujar a l'autobús, però pràcticament des del dimecres pel matí no l'havia vist y a ir hasta ella vais ir a per el tram de Escultor Ortiz para ver el autobús y perfilar vas tornar a vore.
En fin,
per ser la amiga de mamá fa. Este es el teu fill, no? I fa, sí, i fa. Està emocionada, eh?
Està emocionada. Imagina.
No, esta vez en vivo y en directo, porque últimamente, Víctor, a tu només et senten, no et veuen. Entonces esta mare claro. Posava la ràdio i dia, està viu en el meu fill.
Està viu.
Maria, si te pareix una estoneta de publicitat i rebem els primers convidats. Suavecito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es?
Estás a la 92.2 FM.
Con el buen tiempo, muévete sobre dos ruedas. Esta primavera estrena tu nueva Yamaha en Con Dos Pistones. Muévete por tu ciudad o acércate a la playa en scooter. Desde 125 y con el carnet de coche. Ya disponible la gama 2021 Yamaha de gran cilindrada. Tienes que verlas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Condospistones.es.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine y paga menos per la teua factura.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar dos bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Vivo en un mundo lleno de sueños, donde los que sueñan, sueñan con el miedo. Vivo en un mundo lleno de estrellas, le llaman infierno, porque no hay dinero. Pero que mira, primo, que yo no lo sé, ¿dónde más?
I ara tenim nosaltres a Imma Cerdà, ella és presidenta d'ADAVI, de l'Associació d'Aturats de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Saps que són campions d'Europa?
Sí que ho sé, sí. Justament ahir vaig veure i vaig fer, per supost, vaig formar part de la RUA, no?
Mm-hmm. Home, jo t'ho dia per si no t'havies enterat, però bueno, en la felicitació sí, sí. I demés ho tenim clar que sí, va ser una de les que ens va felicitar. Si et pareix, anem a oferir saps que ens queden de 5.000 aturats encara a la província de Castelló. Per això que estàvem negociant la pròrroga dels ERTOs, pues m'ho queden 5.000 en ERTO, val? Només en la província de Castelló. Entonces, anem a donar-los ofertes d'empleo, a veure si acaben col·locant-los, te pareix?
Sí, tant que sí. Bon moment.
Vinga. Pues de la vora tenim en Benicarlo dos. Necessitem dos. Conductors, conductora o repartidor, repartidora.
I de l'Alto Palància necessitamos. Necessiten. En Segorbe, peones cerrajeros, i hay dos puestos de trabajo.
També en Navajas, un camarero, camarera.
En Begís, operarios, operarias para planta envasadora de aguas. El contrato es de 1 de junio al 1 de agosto, jornada completa, turno partido de mañanas o turno de tarde. Tres puestos.
Hay tres puestos y el contrato es hasta el 15 de agosto.
Sí.
Habíamos dicho el 1 de agosto, pero no, es hasta el 15 de agosto. Supongo que será pues para cubrir esa demanda de gente que en verano consume más cantidad de agua, lógicamente.
Pues sí.
También en la Plana Alta, en Oropesa del Mar, se necesita un chofer para grúa de asistencia en carreteras.
Y para cabanes, un limpiador o una limpiadora.
En Almazora, un mecánico de maquinaria cerámica.
En Castellón de la Plana tenemos 6 ofertas. Es operario o operaria de limpieza con una diversidad funcional.
Cocinero o cocinera.
Chofer mozo de almacén con carnet de conducir.
Instaladora o instalador de ventanas.
Un agente profesional de la compañía Mafre.
Y peón en instalaciones y mantenimiento industrial ganaderas.
Y nos vamos a la Plana Baixa y aquí tenemos en las alquerías del Niño Perdido un repartidor vendedor de productos lácteos o repartidora.
También en Almenara, un cocinero o cocinera.
Eso me suena hasta canción, como tú bien dices, ¿eh? Cocinero,
sí, todo el mundo lo pensamos, todo el mundo lo pensamos.
Total. Nules, docente para impartir curso de técnico de software.
Aquí en Villarreal, un mecánico para automoción.
En Bechid tenemos conductor para de bañera por turnos.
Y también en Bechí, un conductor tráiler con bañera. Aquí se requieren dos puestos.
Y en Burriana tenemos jefe de personal de producción y personal de jefe de turno.
Responsable de calidad en empresa de agroalimentaria.
Y personal capaceador, que son tres puestos para el campo directamente.
En Moncófar, mantenedor, mantenedora de edificios.
Y camarero, camarera, auxiliar, de camarero de piso o de...
También un oficial de primera de carpintero, que sea carpintero o carpintera. En metálico.
Sí. En Onda, conductor de camión.
Peón para trabajo en planta de reciclaje.
Luego tenemos otro conductor de camión para asistencia en carretera.
También en Honda, dos puestos de electromecánico.
Y también tenemos horneros para planta de tercer fuego. Y son dos puestos.
En Honda también, peón de fabricación de palets y embalajes de madera.
Sí. En la Val d'Uso tenemos diseñador o diseñadora gráfica y son dos puestos.
También diseñador, diseñadora de maquinaria industrial.
Electromecánico en el sector cerámico también.
También en la Val d'Uso, electromecánico, electromecánica.
Conductor o conductora o de una operador de grúa de torre.
También en Val d'Uso, un comercial que haga autoventas.
Y otro operario de fabricación del calzado.
¿Nos vamos a Diputación?
Sí.
Administrativo, administrativa, comercial de centro de estética en Castellón.
Mira, justamente este trabajo, para este puesto ya sé de gente que quiere ofertarse de administrativos, porque les es algo muy, por lo menos en clase se ha comentado mucho y han dicho que van a poner
optar.
Sí, sí. Por cierto, hay que inscribirse, hay que registrarse en DipuCas antes de ponerse con el enviarles el currículum vitae en PDF, ¿eh? Uh-huh. Tenerlo en cuenta que esto lleva un poquito de tiempo al principio. Operario, operaria de cerrajería o carpintero o carpintera en Azaneta.
Operario, operaria, clasificación, salida de hornos para Cabanes.
Ahora soldador, soldadora en Castellón.
También en Cabanes, personal de limpieza con discapacidad o diversidad funcional.
Y ahora personal de limpieza también con diversidad funcional o discapacidad en Honda. Lo dejaremos en diversidad funcional, que siempre es más, creemos nosotros en la asociación que es mejor decir diversidad funcional.
Pues entonces creo que lo vamos a decir, fíjate, de esta manera que la gente igual elige a qué sitio puede ir. Se necesitan dos puestos en Cabanes para personal de limpieza con diversidad funcional y un puesto en Honda.
Eso es. Y ahora tenemos un contable también en Cabanes.
Para Cabanes, ¿eh? También en Castellón hay un prospector, prospectora de empleo.
Y ahora tenemos un mecánico, mecánica de carretillas elevadoras en la Alcora. Hasta aquí han sido las ofertas que tenemos de Labora y DipuCas. Pero ahora tenemos un par de cositas más que tengo que deciros. Que lo primero, que la Asociación de Parados de Castellón está compartiendo que en Querabén están buscando personal. De diferentes perfiles. Entonces, todas aquellas personas que les interesen estas ofertas, lo que tienen que hacer es entrar en la web de Querabén y ahí
seguir
los pasos. Después también tenemos que Fomen Economic de Villarreal, y esto es que el Ayuntamiento de Villarreal, a través de una subvención del Servicio Público de Empleo, SEPE, pues vamos a ofertar 2 meses de trabajo a todas aquellas personas que hayan cotizado en el régimen agrario, ¿vale? Serán, pues eso, es una estimación de 2 meses de contrato y serán 34 peones y 6 capataces. La asociación, ADAVI, estaremos del 1 al 10 en la Casa de los Mundina, de 11 a 1, ayudando a todas aquellas personas que les requiera, pues eso, antes de registrar su documentación en el ayuntamiento, pues que pegar un vistacito a ver si todo está correcto, ¿vale?
Pues lo que vais a servir es de una gran ayuda a gente que a lo mejor tenga que hacer esto por primera vez, que se encuentre en un momento delicado de su vida y la edad que tiene, pues no haya podido, no haya accedido a un trabajo inscribiéndose de esas formas.
Sí.
Por lo tanto, vuelve a repetir dónde estarás.
En la Casa de los Mundina.
¿A partir de qué día?
Del día 1 hasta el día 10, de 11 a 1. Y nada, simplemente te asomas ahí a la puerta de los Mundina, que es un portalón enorme que estará abierto y nos verás ahí.
Esto será el martes. ¿Y será a partir de qué hora?
De las 11 de la mañana hasta la 1.
Vale.
¿Vale? Y el teléfono para ponerse en contacto conmigo es 655-450-989. ¿Vale? Y así me pueden llamar y no hacemos una acumulación de gente, en fin. En las otras campañas siempre ha resultado bastante bien porque hay mucho espacio y entonces pues siempre se pueden cumplir todos los protocolos con la debida cautela y todo funciona a la mar de bien.
Nosotros el martes volveremos a recordarlo.
Sí,
y si no,
sí,
te haremos una llamada telefónica para que digas que estáis ahí y recordar a la gente,
sí,
que de alguna manera se encuentra un poco perdida al principio cuando tiene que arreglar,
claro,
documentación, que es bastante complejo, es,
sí,
difícil. Era más fácil llegar a un sitio y que tener un tú a tú con la persona,
sí,
que tenía que contratarte, pero esto,
claro,
ya ha pasado la historia.
Claro.
Por lo tanto, tenemos que hacerlo de otra manera.
Sí, y claro, el caso es que cuando van al registro, van a registrar la documentación, la persona que está en el registro lo único que hace es registrarlo, porque es esa la labor que tiene, registrarlo, que ya tiene bastante. Entonces, para nosotros es, digamos, ayudar más a decir, bueno, pues esta documentación bien, o sea, hay muchas cosas.
Y a partir de las 11 de la mañana estarás en la casa,
sí,
de los Mundina y nosotros.
Yo y mi compañero José Sorribes.
A las 12 y pico te llamaremos,
sí,
por teléfono a ver cómo.
Vale.
¿Te parece?
Me parece muy bien.
Inma, muchas gracias por haber venido, por haber explicado todo esto y sobre todo muchas gracias porque sé que el martes desinteresadamente vas a estar allí.
Por supuesto. Gracias.
¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no pelea.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
100% eléctrico o híbrido. ¿Híbrido o híbrido enchufable? ¿Azul oscuro o azul claro? Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Una pasión!
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FemPoble? Es totalmente gratuita y si pagues amb ella obtendrás una bonificación del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprant del poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda, vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y del 1 al 10, yo te doy 100, vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender.
Y ahora desde Almenara, Quique Castelló, ell és regidor i portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Almenara. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana.
Vostè en l'últim ple li pregunta a l'alcaldessa, concretament, si estan controlats els abocaments de residus, no?
Sí, detectem que estan havent abocaments de residus en descampats municipals i en muntanyes o zones naturals del nostre terme municipal, i detecten que aquests residus són derivats d'obres públiques, per tant, que s'ha de gestionar l'Ajuntament, i bueno, fem la pregunta en el ple per veure què està passant. I no tenim cap resposta.
És dir, vostè fan aquesta pregunta i no els contesten?
No, bueno, la resposta va ser que van fer la pregunta massa ràpid i que si la podien registrar per escrit, que això pot... sempre entra dins de la normalitat, però quan la registrem per escrit tampoc rebem cap resposta.
El pròxim ple que tenen quan és?
Si tot va com ha d'anar, ha de ser el 16 de juny. No hi ha cap canvi.
Per tant, ahir tindran que contestar-li, no?
Sí, haurien de contestar. El que passa és que jo no confio en que hi hagi cap resposta, perquè bueno, remitint-me als antecedents que tenim, pues no solem obtindre cap resposta, sinó és que pega el salt a la premsa o a les xarxes socials i s'obri debat públicament.
Mire, jo li dic això perquè vora, hi ha un titular que publiquen en un dels periòdics de la zona on s'anuncia que Almenara ressuscitarà l'antic vertedor pròxim a l'estany. I això és la contestació que vostè esperava?
Sincerament, no. Sincerament, esperava una resposta encara que fora un poquet més diferent, dient que s'anava a solucionar el problema. El que no esperava és que la solució al problema fora una fugida cap avant i ressuscitar l'antic abocador que tant ens va costar clausurar. De fet, es va clausurar gràcies a les mobilitzacions ciutadanes en el 2005 i gràcies també a les normatives europees que s'hi obligaven a fer als ajuntaments.
Per lo tant, si això se portarà a cap, tindrien vostès que tirar mà d'instàncies superiors, no?
Sí, bé, la nostra idea principal és no arribar ahí, sinó que la gent, que els nostres veïns i les nostres veïnes i les entitats que ecologistes que així ho consideren ens ajuden a fer força per a paralitzar-ho i intentar no arribar ahí. Crec que bueno, que en política a vegades s'han d'assumir errors i en lloc de fugir cap avant, jo crec que la senyora Pérez el que ha de fer és dir ens hem equivocat, anem a gestionar els residus correctament, els anem a transportar a un abocador homologat i anem a protegir la zona dels jaciments de Casablanca, que és aquesta zona. I clar, no passaria res.
Clar, perquè entonces la pregunta per la por simple seria si se vertedero, si se abocador se va a clausurar, per què se torna a obrir? En què se basen per a tornar-lo a obrir, no?
Clar, és la pregunta que ens fem amb tot gent, més enllà dels representants públics. És una pregunta que ens fem, que ens fem molta gent, perquè jo era molt menut quan se va clausurar, però sí que me'n recorde, perquè allí van a totes les famílies d'Almenara a celebrar les Pasques, a celebrar l'estiu, en els amics, demanant allí, i me'n recorde que van celebrar a muntó la clausura d'aquest abocador. De fet, després de la clausura de l'abocador és quan se troben jaciments del primitiu poble de Casablanca, restes fòssils de milions i milions d'anys, i vull dir, tot és positiu a partir del tancament de l'abocador. Llavors, la pregunta que ens fem és per què? Per què ara volem ressuscitar? I l'única resposta que li trobem, o que jo li trobe personalment, és que com han estat anys fent una mala gestió dels residus, abocant-los, repartint-los, uns poquets en el descampat al costat de la guarderia, uns poquets en esta muntanya i uns poquets en si, l'única manera de solucionar aquestes, si se'm permet, negligències, és legalitzar-ho i demanar i passar-li la pilota a conselleria, demanant-li la legalització de l'abocador. Jo crec que seria millor per a les nostres vides, per a la nostra salut i per a la salut del planeta, que s'acceptaren els errors i que se solucionaren. Vull dir, nosaltres estem disposats a tenir la mà estesa a intentar solucionar això de manera conjunta. El que no anem a permetre i ens anem a posar frontalment és a ressuscitar l'abocador en els estanys d'Almenara.
Mire, quan estava dient-me allò de que anem a repartir una miqueta així, de fem una miqueta allà, una miqueta... a mi em feia l'efecte de, no sé, una situació còmica del que agrana i pot posar-lo baix del sofà, no? Però és que això al final s'acaba veient. És dir, és una manera de fer política molt infantil, no?
Sí, bé, si no m'equivoco, fa dos anys i mig, sí que ho van preguntar, ja van preguntar en el ple, perquè s'estaven abocant residus municipals en l'escampat al costat de la guarderia, en tot el que això significa. I van xiquets xicotets de 0 a 3 anys, van a la guarderia infantil, hem vist passar rates, hem vist com anar creixent allí la brutícia, les escombraries... Vull dir, això és una responsabilitat d'una gran magnitud per a mi. I crec que quan m'han fet aquella pregunta, tot i que ja s'estava veient com anava creixent la basura, perquè al final és basura, no se veia tant com s'ha vist ara. I és que, a millor, un descampat, o això és una percepció que tinc jo a nivell personal, a millor un descampat, encara que estigui al costat d'un edifici tan simbòlic o tan important com és la guarderia infantil, no causa el mateix impacte que causa quan t'ho tiren a la muntanya en la que has anat a passar les vacances en la família quan és xicotet, o t'ho tiren en els estanys on és tot un emblema del nostre poble. I jo crec que ahí n'hi ha dos errors i, bueno, o dos negligències, que una és, evidentment, l'impacte mediambiental del que estem parlant, que hem d'evitar, però per una altra banda estan aclarir on estan els diners que haurien d'haver anat destinats a la gestió d'aquests residus.
Clar, per això antes tornen ara a la frase prendre decisions infantils perquè són decisions irresponsables, decisions que al final te cauen damunt, perquè es podrà demanar responsabilitats tant per l'ús que han fet en aquesta partida pressupostària com per el mal ús que estan fent de l'entorn de la població.
Exacte.
Està la cosa, no sé, jo la veritat mantindria una reunió en els partits si me'n trobara en la pell de l'alcaldessa d'Almenara per a trobar una solució. Li han plantejat el poder trobar una solució a este tema?
La veritat és que com no m'ho tinc resposta oficial a les nostres preguntes, les úniques respostes que hem obtingut o que tenim és a través de la premsa. Hem vist que la seva solució passa per crear, per duplicar les places de pàrquing, amb el que això significa, en una zona com la Marxall i els Estanys, sí, i crear este nou abocador. Aquestes són les úniques solucions que proposa l'alcaldessa, que la veritat com estem dient, són solucions de futur cap avant, solucions infantils i solucions irresponsables totalment.
Els partits que conformen el que és l'Ajuntament de Almenara han parlat en compromís en vostès per a intentar solucionar este tema que a mi em pareix molt greu, eh?
Mm. La veritat és que no, jo crec que mos pot parecer a nosaltres molt greu, i a vegades crec que sóc un poquet romàntic o un poquet me sent com si estiguem locos o com si estiguem dient botxeries, però crec que la sensibilitat del Partit Popular o de regidors no escrits no atén a aquestes causes tan importants. Sí que és de veres i sí que he de dir que quan vaig ser la primera notícia en premsa vaig rebre la telefonada de la secretària local o de la presidenta, disculpes, de la presidenta del Partit Popular per interessar-se sobre el tema, però no hem parlat més. Li vaig explicar com estava la situació, li vaig explicar el que vaig dir en premsa i la veritat no vam parlar de fer cap acord ni de cap cosa, simplement va ser un traspàs d'informació que calia, però a banda d'això no ha hagut res més.
Jo li dic això perquè vostè pot pareixer un romàntic i haver-lo defensat des de sempre, però és que en aquest moment la comunitat europea ens demana que complim les lleis, i si no les complim, aquestes ajudes que ens tenen que arribar no ens arribaran. És dir,
exacte.
Ja això és per llei, per això a mi em sembla tan greu, eh?
Exacte, per un costat està, és com tu dius, ens estem privant d'ajudes europees,
claro.
També estem exposant-nos a possibles sancions per incomplir aquestes lleis, igual que hem estat pagant factures d'altres sancions per incomplir altres lleis o altres acords, i també, si se'm permet, més enllà d'incomplir amb Europa, estem incomplint amb el nostre futur i amb les futures generacions. Millor les nostres generacions, encara que siguin generacions amb certa distància en el temps, però són generacions que hem de treballar conjuntament per deixar un planeta millor del que ens hem trobat. I precisament recuperar una boca or en una zona com els Estanys, ampliar l'oferta de cotxes, exprimir i explotar els recursos naturals com se pretén fer als Estanys d'Almenara, va totalment en contra tant de la llei europea, tant dels acords internacionals, però sobretot amb unes coses tan senzilles com deixar un planeta millor del que ens hem trobat per a les futures generacions.
En aquest moment el que sí que és real, l'acord global és fer un planeta més sostenible i d'ahir ja no podrem fugir ningú. Quique Castelló, portaveu de Compromís en Almenara, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta aclaració i molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Que siga la rumba, bebiendo en el sí, huileando en el yaqui, no me peleé. Estamos en la playa y nos vamos pa' mi cama. Mueve el culo como bailan en Brasil.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Seguimos hoy con nuestro leitmotiv de la victoria, ¿no? Porque la verdad es que esta semana se recordará en los libros de historia de Villarreal, sobre todo, ¿no? Del Villarreal Club de Fútbol y de nuestro pueblo de Villarreal. Por eso hoy vamos a hablar con Pilar Aleixandre de cómo gestionar el éxito, ¿no? Que tampoco se nos suba demasiado a la cabeza. Buenos días, Pilar.
¡Buenos días, María!
Sí, bueno, tú la verdad es que el miércoles, ¿no?, el día de la victoria, me dijiste que el éxito se vive.
Sí, se vive. Como todas las emociones, hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Lo que pasa es que, claro, hemos oído muchas veces hablar de cómo gestionar el fracaso. Pero,
sí, muchísimas. Pero claro. Es que la verdad es que desgraciadamente, la vida muchas veces no es más injusta que agraciada, ¿no?
Bueno, vamos a intentar no juzgar, ¿no? Porque de cada fracaso también podemos sacar un aprendizaje, una enseñanza que nos traiga un éxito. Tú sabes que yo siempre intento sacar algo positivo de todo lo que ocurre, ¿vale? Entonces, hemos hablado muchas veces o hemos escuchado muchas veces cuando alguien se considera que fracasa, pues ese consuelo para que pueda gestionar el fracaso. Pero ¿qué ocurre con la gestión del éxito, no? ¿Qué pasa cuando hablamos del éxito de nuestro equipo, ese equipo que tanto hemos deseado que ganara, no? ¿Qué hacemos con esta celebración del éxito, ¿vale? Porque realmente lo que hablamos es hoy es de la celebración del éxito, ¿no?
Claro.
Porque el éxito lo demostramos celebrándolo, ¿no? ¿Correcto?
Sí, sí, sí.
¿Qué cambia cuando el sueño se ha cumplido?
Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
De momento, nuestro equipo, nuestro amado equipo, Villarreal. Club de Fútbol, sí, se ha convertido en el campeón de la Europa League. Y ahora la felicidad por este éxito nos invade, de tal forma que algunas veces llegamos hasta descontrolarnos, ¿no? Uh-huh. Invade a los jugadores e invade a los seguidores, ¿no?
A los aficionados,
¿no? Pero no tenemos que olvidar que realmente el éxito realmente es de los deportistas. Uh-huh. No es de los aficionados, sino es de los deportistas. El éxito lo han obtenido ellos, los entrenadores, los preparadores físicos, los deportistas, los jugadores de fútbol. Son los que se han dejado la piel en el camino. Uh-huh. Está claro que la afición también se ha dejado la piel acompañándoles y celebrándolo, ¿vale? Cada triunfo y soportando algunas derrotas, ¿no? Yo creo que, fíjate, en este tiempo de pandemia, creo que habrá sido un palo, y permíteme que utilice este lenguaje tan callejero, ¿no? Un palo para nuestros jugadores y cualquier jugador de cualquier equipo de fútbol, jugar en estos campos de fútbol vacíos. O sea, sí, yo me pongo en la piel de ellos, ¿no? Y no sé, yo creo que ahora ya por lo que vi ayer, que había tanta afición donde jugaban, creo que ya deben de dejar entrar gente.
Sí, ¿no? En función de los sitios dejan entrar, y la Comunidad Valenciana hemos sido unos privilegiados porque hemos podido entrar, y sí que es verdad que en esta final pues nos pudimos desplazar, bueno, pudieron entrar dentro del campo 2.000 aficionados del Villarreal Club de Fútbol, pero sí que es verdad que hubo más gente que fue, ¿no?, a las calles de Gdansk, que en Polonia, donde se hizo, y sí, también hice, o sea, para animar y hacer convoy, ¿no?, que no me encanta esa palabra,
hacer
convoy allí, ¿no?, porque la verdad es que era pues un momento muy especial para todos nosotros, ¿no?
Bien, pues fíjate que yo creo que los jugadores de fútbol pues habrán visto también y habrán valorado todavía más ese gran papel que tiene la afición, ¿no? Que durante un tiempo pues no ha podido estar tan presente dentro del campo y que ahora sí que ha estado, ¿no? Y que bueno, pues que tiene ese valor también, ¿no? De ver en directo y recibir el jugador en directo esa ovación, ¿no? Que durante mucho tiempo no la ha podido tener. O sea, yo me imagino hacer una jugada maravillosa y que haya un silencio, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, sí.
Hola, ¿aquí qué pasa, no?
Sí, 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 claro, no es lo mismo. Es como un abrazo, es como arropar.
Claro, claro, claro. Pero ahora te propongo un poco ponernos en ese momento de la celebración, ¿no? Uh-huh. Que es el momento de la felicidad extrema, de la euforia. Realmente yo creo que cuando un equipo gana un campeonato como este, lo que se siente debe de ser euforia, ¿no? Que la euforia es una sensación de exteriorizar, ese optimismo y ese bienestar llevado a un grado muy elevado, ¿no? Uh-huh. Y esto normalmente está producido por una satisfacción material, en este caso es hemos ganado, ¿no?
Sí, sí.
Es una satisfacción material o espiritual, que no es el caso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo exteriorizo la euforia?
Pues que se me pasa de todo por la cabeza.
De todo. Y ahora, como te decía antes en Petit Comité, te tengo que hablar de la libertad, ¿no? Uh-huh. Ahora me pongo en plan serio, ¿no? Digo, bien, yo me siento eufórico y me siento libre de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque esta euforia es como que yo puedo sentir incluso como que me he fumado un peta.
Sí, sí.
Y estoy fuera de mí, ¿no? Y todo vale.
Y no tendría.
Todo vale.
Y ¿sabes qué pasa también? Que eso nos pone como si me sintieran en un escalón superior, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como me siento un ser tan libre y me siento tan libre de expresar mi alegría, mi euforia, de la forma que quiero, pero claro, en ese momento hace falta un poco de coherencia para recordar que mi propia libertad se convierte en una libertad un poco limitada.
Claro.
¿Por qué se convierte en una libertad limitada? Porque al mismo tiempo que soy libre, soy, ¿cómo te diría yo? Soy responsable y soy incapaz de esquivar las consecuencias de mis actos.
Claro, claro.
Esto es lo que muchas veces, y no digo, fíjate, no digo que haya ocurrido en la celebración
de esta victoria,
porque no sé ni lo que ha ocurrido.
La verdad es que hay que decir que la ciudadanía ha sido ejemplar, se ha portado muy bien, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que en el momento de que uno tiene éxito,
Claro,
y cuando tú dices lo de la libertad, ¿no? Que también es un término que ya te he dicho yo antes que está como muy de moda, ¿no? Yo llevo mucho tiempo preguntándome dónde acaba mi libertad y empieza la del otro, ¿no? O viceversa. Porque, claro, a lo mejor lo que para mí es libertad está muy próximo a la anarquía.
Claro. Mira, yo me acuerdo, sí. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que iba al colegio de las monjas, fíjate, de la Consolación, a mí me enseñaron que la libertad no era lo mismo que el libertinaje.
Claro, sí.
Uh-huh. ¿Vale? Y el libertinaje era cuando mi libertad invadía la libertad del otro, ¿vale? Que es un poco de lo que yo te hablo. O sea, mi libertad hace que, o sea, yo soy consecuente de mis actos siempre. Uh-huh. Siempre.
No hay que olvidarlo.
Claro, hasta cuando ejerzo mi libertad.
Sí.
Entonces, con esta idea clara es cuando estoy preparado para poder vivir mi éxito, mi triunfo y celebrarlo con plenitud y con coherencia.
Y con respeto, ¿no? Porque
en ese
momento se pueden llegar a decir incoherencias que pueden ofender a los demás.
Por supuesto, puedo entrar en soberbia, ¿vale? Uh-huh. Y atacar al equipo que ha perdido, ¿vale? Y ahora estamos hablando del éxito de un equipo que ha ganado una final, ¿vale? Pero ahora, fíjate, estoy viendo ya ahora una serie de Netflix, una serie de abogados, no sé si te sonará.
Such.
Exacto. Que son abogados de mucho éxito, ¿no? Entonces, claro, este bufete de abogados acaban siendo abogados que utilizan un poco estas malas herramientas y este mal trato, aquí pongo dos palabras, ¿vale? Incluso hacia sus propios compañeros. Porque esa mala gestión de su propio éxito les lleva a esa soberbia de ponerse por encima de sus propios compañeros.
Claro, es que el éxito crea los trepas.
Exacto, exacto. Pero está interesante porque luego en el fondo ellos mismos se dan cuenta de que en este bufete de abogados se valoran mucho la amistad. Y es como que se dan cuenta de sus malas herramientas entre ellos y bajan de ese pedestal donde están y se disculpan y se dan cuenta de la verdadera amistad que tienen, pero constantemente se van clavando puñaladas porque quieren estar en ese puesto de éxito, ¿comprendes?
Uh-huh. Sí, lo comprendo perfectamente.
Sería muy interesante ver esta serie, como has dicho, como Suits.
Sí.
Esta serie para ver momentos de una buena y una mala gestión del propio éxito. Hablamos en este momento de éxito profesional, ¿no?
Pues sí, la verdad es que otra de las cosas importantes de las victorias, ¿no? Es tener respeto, como estamos diciendo, y tener coherencia, ¿no? Celebrar el éxito, pero eso, quedar bien también con el resto y estar satisfechos, celebrarlo con simpatía, ¿no? Con alegría, con la familia, pero tampoco sin pasarnos. Y eso, gestionar el éxito, pero también vivirlo, ¿no?
Sí, con respeto. Yo creo que sobre todo con respeto, ¿no? ¿Vale? Porque no olvidemos que la vida en las cartas del tarot está la rueda, ¿no? La rueda de la fortuna. Y la vida gira, ¿no? Igual estás arriba que estás abajo. Entonces, hoy tienes éxito y mañana quién sabe, ¿no? Sí, entonces, eso... si tú respetas tu entorno, siempre vas a recibir respeto de tu entorno, o tienes por lo menos más posibilidades de recibir respeto de tu entorno siempre, ¿no?
Mira qué importante es este último mensaje que nos has trasladado, Pilar, porque hoy puedes estar arriba y mañana pues que nadie se acuerde de ti, ¿no? Y eso...
Claro.
Eso es muy importante, ese mensaje. Pues Pilar Alexandre, muchas gracias por haber estado en una semana tan especial para nosotros y habernos hablado de este éxito y cómo gestionarlo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, María.
Estás a la 92.2 FM.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Bon dia, Santi.
Bon dia.
Quin dia més especial després d'haver triomfat en Europa, després de que esta cançó se cantara fora d'esta població i a tot arreu del món, suposo que estarà ara en este moment sentint-se, no?
Espectacular, espectacular, perquè justament este himne condensa moltes característiques del que és la nostra ciutat i crec que és digne, digníssim, vull dir, més que mai, no?, després del que ha passat, de comentar una miqueta. Mm-hmm. Un comentari, anem a fer un comentari del text, si em permeteu.
Anem a, primer, a donar-li les gràcies al seu autor, que és Toni Pitarch.
Efectivament.
Ell era mestre d'història, és així, no?
Sí, sí.
A més de moltíssimes coses més, ha escrit llibres, ha sigut regidor de la població, etcètera, etcètera. Una persona que li tenim que donar les gràcies per tindre este himne avui del que podem parlar.
Sí, efectivament. Ell el va escriure, Toni Pitarch.
Si te pareix, entrem en matèria ja.
Sí, anem a veure. El que volia fer una miqueta és un anàlisi primer, la forma, però no vull enrotllar-me molt perquè, si no, ens dormiran els oients. La forma és, anem a veure, quants versos té? En total té 4 i 4, que serien quartets. Uh-huh. Els primers són encadenats, perquè hi ha una rima, veiem així, més o menys vocàlica, entre poble i pregona, hi ha orador i afició, uh-huh, entre vila i estima, millars i exemplar, no? Això és una rima que s'anomena encadenada, A, B, A, B, C, D, C, D. En la primera part, doncs, això, la majoria són heptasíl·labs, tenen 7 síl·labes, en poesia això ho anomenem art menor. I la segona part, que els nostres colors són el blau i el groc, tenen tots 10. Que un dels noms d'esta estructura, la última que té, d'esta manera de fer poesia, per fer un paral·lelisme, doncs solia dir-se madrigal, justament. Vull dir,
sí,
que jo no sé si heu fet...
Casualitat, no?
No sé si és casualitat.
Causalitat, és que al final, no?
Li ho hauríem de preguntar a ell si ell volia fer un madrigal, així. Vull dir, madrigal en el sentit poètic, Recorda molt a un madrigal, esa última part.
és un tipus de poesia, no? I bé, i aleshores, doncs, és molt curiós, no?, el tancament. Ahí tenim Endavant a triomfar, per exemple. Ahí tenim Cesures, perquè hi ha una coma entremig, no?, i n'hi ha dos hemistiquis. És curiós també, doncs, recordeu, en valencià, la il·lusió va en la geminada. Vull dir, és una lletra, jo crec, que Toni Pitarch la va treballar prou, perquè recorda moltíssimes coses, els cinc versos decasíl·labs, que són de deu síl·labes, els últims. Vull dir, crec que se ho va treballar i crec que per això és un himne molt, molt digne i el portem al cor i el cantem. L'altre dia, després de pujar el Vila-real a primera, el vaig dictar en classe. Els meus pobres alumnes el van copiar i he de dir que no m'havia passat mai en un dictat. Van haver alguns que no van necessitar que el recitara quan estàs dictant.
Sí, sí.
No, doncs, va haver un parell o tres que el van acabar abans que l'acabara de dictar. I a més, sense faltes d'ortografia.
Emoció, també d'alguna manera els embargaria l'emoció als que realment són seguidors del Villarreal Club de Futbol, no?
Sí, perquè vaig dir dictat i no, que ahir va guanyar el nostre equip i no és dia de fer... I quan ja vaig començar, la il·lusió de tot un poble, ja es va canviar la cara. Ja.
Però va ser probable, com a mestre. Al final és el que s'espera un professor, que te faci viure el dia a dia en les coses que t'il·lusionen, com és, per exemple, escriure l'himne en un dia on ha sigut campió de l'Europa League.
Efectivament, i aprendre a escriure'l correctament, no?, que és del que es tracta. No?
Jo sí, crec això que... és el que més li enorgullis, com més orgull té el professor, val? És el partit que li trau per aquestes coses.
Aleshores, jo em vaig dedicar una miqueta a explicar coses que a mi em cridaven l'atenció, eren interessants del text, i això és el que us porto avui. Vaig a intentar explicar una miqueta el text, cosa que un dia també a millor Toni Pitarch, que és el que ho va escriure, podria parlar de la intencionalitat, però sempre diem una cosa, quan tu escrius un text, en el moment que el publiques, ja no és teu, ja és de tots. Clar. Així que, amb el permís de Toni Pitarch, anem a intentar desglossar l'himne que ell va escriure. Doncs, per exemple, comença dient la il·lusió de tot un poble, industrial i llaurador, és un club que a tots pregona. Aquesta és la primera paraula que a molts es va cridar l'atenció, perquè, i què és pregonar? Pregonar què significa? Doncs bé, pregonar és divulgar, diu el diccionari normatiu valencià, és bombar, i així n'hi ha una frase que diu pregonar les intimitats als quatre vents. Fer una crida, el pregoner és una figura, una persona que, doncs no sé, quan no n'hi havia diaris, era el que potser anava explicant el que
anunciava,
havia passat.
Anunciava les notícies o el que demandava en aquest moment la població, és dir, pregonava el que volien dir.
Efectivament, aleshores, si estem orgullosos del que és el nostre club, doncs evidentment no anem a amagar-ho, sinó que anem a fer el contrari, pregonar-ho, no? La força de l'afició, la força és aquesta trencada tan bonica que tenim en valencià, i l'afició. L'afició també és una paraula curiosa. En valencià antic, en realitat, aquesta paraula s'utilitzava afecció, i es va modificar, en aquest cas clarament, per la influència del castellà, no?, que utilitza la paraula afició. I la paraula afecció o afició, doncs, la tenim des d'obres tan antigues com segle XIII, hi apareixen. Interès, insistència per aconseguir una cosa. Això és afició, interès, insistència. Qui té aficions, no? Pues, no sé, l'altre dia parlava amb una persona que té afició a la mar, al busseig. Altre, no sé, els pardalets, a l'agricultura. És una cosa que fas per gust, no és el teu treball pel qual et paguen una nòmina, que també podries fer-lo amb gust, però si ho fas per gust és que ho fas perquè vols i el temps que t'avellis. Així que l'afició, doncs som aficionats per gust, no? Aquesta paraula també és molt bonica. Després diu la gent de la nostra vila. Ahir sí que vull parar-me, perquè ens va cridar l'atenció que aquesta vila va en majúscula, perquè nosaltres som la vila. Aquesta expressió de la vila, així es diu poc. Jo vaig treballar un any a la Vila Joiosa, que també és vila,
sí,
perquè n'hi ha moltes viles valencianes, no només està Vila Real. I a la Vila Joiosa tot el món diu la vila. Jo sóc de la vila. Així també ho diem, jo ho he sentit moltes vegades. Però com ens referim a Vila-real com a topònim, com a nom propi, doncs ahir ha d'anar en majúscula, és la vila. Coses curioses de la paraula vila. La vila d'amunt i la vila d'avall. En la ciutat de Mallorca, la vila d'amunt i d'avall és la part alta i la part baixa de la ciutat. Una altra que jo he sentit per el poble, això està fora vila. Si està fora vila, està fora del nucli urbà. Així a la vila, jo crec que també tradicionalment hem anomenat a tot el que n'hi havia dins dels murs.
Sí.
Per això diem el bo per la vila, perquè més o menys coincidís per un tros que estava dins dels murs, que ara són imaginaris, perquè només ens queda la Torre Motxa i la Murà.
Sin embargo, t'he de dir que quan... sents la paraula este del bou per la vila, tu ja automàticament poses esos murs que d'alguna manera era el cor de lo que era la ciutat, era lo que hi havia dins de la vila.
Efectivament, ja has dit bé, el cor de la ciutat, no? Que són expressions que la veritat que tenen molta molla i només portem 5 versos, Vull dir, ja... de la plana del Millars, de la plana, bé, això apareix tan antic com el mateix Ramon Llull, que diu en una vella plana on s'anauen deportant, principis del segle XIII. La plana de Vic, la plana de Castelló, així tenim la plana alta i tenim la plana baixa, els de la plana baixa diem Creguilla, els de la plana alta diuen Pataca.
Vaya.
Quan passem el Millars canviem de dialecte, però tots som la plana. La plana és un concepte, jo crec que va més enllà d'un pur mar, un pur mapa. És un concepte, jo crec, també cultural. Des de la plana tenim aquest caràcter de la plana, no? De tenir la mar al costat i les muntanyes darrere, la mar davant, les muntanyes darrere i coses d'estes, no? Ahir, la plana, com es referís a un concepte geogràfic, també aniria en majúscula, no? És curiós perquè la paraula plana dona moltes varietats. No sé si has sentit mai dir la plana major, que són els que manen.
Sí, sí.
Els que manen.
Ho he sentit moltes voltes.
Allí estava la plana major, és a dir, els directius, els que manen.
És més, quan te referixes a voltes, només dius, estava allí tota la plana.
Exacte.
Total. Ja dones per sentat que la gent entén les persones que més manes o que més autoritat tenen. Ja no dius la plana major, sinó estava allí tota la plana.
Efectivament. També n'hi ha una ferramenta dels que gasten els fusters, que és una plana, una plana de dents, una plana de galze, són ferramentes dels els que són fusters, sabran de què estic parlant. El Millars. El Millars sí, hi han parlat alguna vegada, crec que una vegada vam parlar de topònims, de noms de lloc i coses així, i vam estar parlant del Millars tot un programa, crec recordar,
sí,
no?
Sí, sí.
El Millars, que apareix així també, és el nostre riu, a vegades, vull dir, és que el riu ha d'estar en l'himne, perquè està també en el quadre este que n'hi ha a l'entrada de l'Ajuntament de Ramon Català, que alguna vegada hem comentat, ahí està... l'aigua vessada, no?, que és el Millars. I el Millars, ahir, doncs he llegit diverses explicacions d'on vindria això, la tradicional, la de sempre, és que Mijares en castellà ve del mijo, que el mijo és el que mengen els periquitos, per cert,
sí.
Però que en algunes zones d'Àfrica, sobretot, encara s'utilitza com un cereal, una espècie de cuscús, una cosa així, no? Nosaltres això en valencià ho diem mill i mill, Millars. Hi ha algunes cosetes més, com la tradicional de Pini el Vell, que en el seu llibre tercer de Naturales i Història, a este riu l'anomena Udiwa, que després identifiquem que en principi seria el Millars. No està totalment clar. Una altra explicació que he trobat per ahir també és que el riu, quan baixava l'aigua, doncs es veia com arena menuda, que recorda al mill.
Sí.
I per això, com aquesta arena, que són els sediments que porta el riu, visualment semblava mijo, doncs el van batejar així, no?, com a riu Millars. Porta al cor la seva estima per l'equip més exemplar. Els nostres colors són el blau i el groc. Ahir en els colors, doncs, també volia centrar-me una miqueta, no?, perquè el color groc, d'on ve la paraula groc en valencià? Perquè sabem que en castellà diem amarillo, el submarino amarillo, el submarí groc. El submarí groguet, també utilitzem els diminutius a vegades, groguet, grogot, en l'augmentatiu. Groc ve de crocus, crocus en llatí volia dir safrà. De la mateixa manera que a les taronges li atribuïm el color taronja, uh-huh, perquè és un fruit que té aquest color, el safrà té el color groc i del color que té aquesta flor, doncs el bategem així el color. Expressions curioses. Fer del blanc groc o del negre groc, que vol dir enganyar algú.
Sí.
Quan canvia de color. Fer del blanc groc o del negre groc. I amarillo també és curiós perquè ve del llatí amarus. I què vol dir amarus? Amarus vol dir amarg o trist. I ve donat per la forma amarelus, que antigament es relacionava en la mort. Per què? Perquè el groc és característic d'una persona que està malalta, que té malalties hepàtiques, sí, del sí, fetge i tot això. I en grec, maraino, volia dir apagar-se, marcir-se, anar-se apagant. Jo crec que té una relació poètica, això, també, i és que és importantíssim que apareguin en l'himne. Toni Pitarc ho va pensar molt bé, el color blau i el color groc, perquè són els colors del club, no? I sentir que tenim sempre d'enfonsar-nos i tornar a eixir, doncs etimològicament també està ahí dins del color, no? Perquè uh-huh, és un color que en la forma castellana, sobretot, representa això, anar-se apagant. Però després, amb el blau, que és l'aigua, tornem a eixir.
A renaixer.
Tornem a renaixer, no? Vull dir, i el blau també és una paraula que apareix ja a les cròniques de Bernardo Desclot, dels primers textos així que estudiem normalment en valencià. I només té moltes variants. Jo recorde blau marí, blau cel, blau pàl·lid, blau turquí. A vegades, així diem fer-se un moratall o un morat, però hi ha gent que diu també fer-se un blau.
Sí.
Quan te pegues un colp.
Sí.
Anar blau és quan no tens ni un duro, no tens ni un cèntim, vas blau. No sé si ho has sentit.
Sí, la primera volta em va sorprendre. No ho havien gastat mai al meu entorn, però sí, la primera vegada ho vaig...
I tu no sé si has sentit també, ja l'has feta bona. Ja l'has feta bona.
Sí, això sí, molt.
Doncs hi ha una expressió similar que és ja l'has feta blava.
Ah.
Què vol dir això? Ja l'has feta bona, ja l'has feta blava. Mudar de verd a blau és canviar de caràcter, que la gent així que de colp està trista o enfadada i després està contenta, això, aquesta bipolaritat és mudar de verd al blau.
Una bonica expressió,
Sí, si res li escau, poseu-li blau, és d'algú a qui mai li queda res bé. Si res li escau, poseu-li blau, que es posa el que es posa no li queda res bé. Tot i que aquesta gent que dius que s'ha posat amba, no?
Sí.
I d'on ve la paraula blau? És una paraula també molt curiosa. L'etimologia ens ve a través de l'occità, llengua germana del nord, en la qual es dia blau també. Sabeu que en alemany es diu igual, blau, en anglès és blue. Prové del fràncic, que era una llengua emparentada amb el neerlandès, la llengua que parlen a Holanda, d'acord? I a través d'aquesta llengua, que està en la part estava en la part oriental de França, doncs es va transmetre al francès, com moltíssimes altres uh-huh, paraules. I a través del francès, de l'occità, doncs ens va arribar a nosaltres i a moltes altres llengües, com l'italià també. L'italià tenen com en castellà dues paraules. I en valencià també tenim la paraula xur, que és azul en castellà. Però atxur és només poesia, només s'utilitza per a
poesia. No l'havia sentida mai, i això és cert que jo ixa no mai.
Les aigües atxúriques, no sé, n'hi ha diverses poesies, uh-huh, però és només per a poesia. D'on ve la paraula azul? Doncs ve de l'àrab, En àrab és l'azur, d'ahir també lapislàzuli, que és la piedra d'azul, uh-huh, que no sé si ho has sentit, lapislàzuli, i això en definitiva ve del persa, en persa és l'azuart, És a dir, els colors tenen... Fixa't que encara no m'ha acabat l'himne. Encara ens queden un, dos, tres, quatre, cinc versos.
Quantes coses n'hi han dins d'un himne, d'una lletra, d'una poesia que tanquen si no s'expliquen,
Hi ha moltíssimes, I com dic, jo, amb el permís de Toni Pitarc, una vegada ho has escrit i ho has publicat, ja és de tots, no? Així que jo faig este desglossament personal, amb el seu permís. I què més diu? El blau i el groc i els nostres amors pel Villarreal en el madrigal, sempre. Aquesta paraula, madrigal. Per què madrigal? Sí, la paraula madrigal... doncs, no sabem què és, però a nosaltres és un lloc, no?
Sí.
Primer havia dit que el madrigal és un poema breu, que generalment és de tema amorós, no és el cas, o sí, perquè el nostre amor pel Villarreal és una miqueta un tema amorós, no?
Uh-huh.
La paraula madrigal, que ve del llatí madrigale, eh? I, doncs això, és una poesia galant, eh? Com Rubén Darío, la marquesa Eulàlia, Risas y desvíos, daba un tiempo mismo para dos rivales, el vizconde Rubio de los desafíos y el abate joven de los madrigales. Això, un tipus de poesia, però així no vol dir això, eh? Perquè està en majúscula. És un lloc, una partida del nostre terme, que limita en la Séquia Major, el camí de Vila-real d'Onda, el terme d'Onda i el riu Millars. És una zona de secà i està entre les partides de Pinella i Pla Redó. Així t'he portat un mapa per a que ho vegeres.
Uh-huh.
El nom ja apareix en els padrons de propietats de l'Arxiu Històric Municipal de la segona meitat del segle XVI. Sembla ser que en un primer moment era el nom d'un camí, que ja segurament ha desaparegut, i més o menys estava situat el camí on està ara el carrer Calvari, on s'obri, on comença. Bé, i aleshores, com aquesta zona de secà es va convertir en cultiu i es va anar expandint, doncs es va anar expandint amb la zona de cultiu el mateix nom, el nom madrigal. I què vol dir madrigal? Madrigal és una varietat, o es referia a una varietat de margarida, margarida silvestre, que s'anomena camomila matricària, i herba matrical en àrab, en llengua àrab, aràbiga. Al segle XIX, aquesta zona, doncs, li han dit partida del camí d'Onda, al segle XX del cementeri vell, perquè estava el cementeri abans ahir, i aleshores doncs, el madrigal ve d'ahir, d'una planteta, i d'ahir probablement és d'on prové.
També, bueno, caldria dir, i si me permets, que en algunes regions del nord d'Itàlia, madrigale pren el sentit de maternal i d'allí natural en la llengua vernàcula, tosco i sencillo, i alguns autors afirmen que matriarcalis ve de la Mare de Déu.
Efectivament. O sigui, igual n'hi ha una intenció de pensar en la Mare Déu de Gràcia, que és la copatrona juntament amb... Ei, Matriz! La Matriz.
La Matriz.
Que la Matriz, clar, és, gràcies a això, la matriu, doncs es pot tindre un xiquet, no? La mare,
la Madre Tierra,
Madrigal, i tot això jo crec que...
Ha tingut que veure,
poèticament interpretem que estava en la intenció del que es va escriure així, no? I això, i després acaba tots agermanats, la germanor així al poble que es va viure ahir, doncs va ser impressionant, sempre animarem, canteu penyes, penyes, la paraula penyes, ja sabeu que quan passem a la Plana Alta ja no són penyes, són colles. És a dir, nosaltres així en l'himne tenim les penyes, no? No podíem posar colles, canteu penyes. Canta afició, que torna així la paraula, que ja hem comentat al principi, endavant, a triomfar, a guanyar Villarreal, referint-se al club. Així que més o menys intentat fer este desglossament
de lo que és l'himne.
Veuràs,
ahir va ser, després a nit van fer història, no? en la ciutat de Vila-real. Moments on s'ha fet o hem tingut una història que recordem sempre en Vila-real.
Clar, el que sempre diem de nosaltres amb orgull és ese submarí groc representa aquesta capacitat de superació al llarg del temps. Doncs moments històrics, doncs la crema de Vila-real, no? Al mig del 106, ens van cremar un de cada 10 quasi de veïns de la ciutat per resistir-se en aquell moment a les tropes borbòniques, a la guerra de successió, doncs un moment fort, Moments també, doncs, quan es va cremar aquell cinema, el cinema La Llum, tota aquella tristor que tants veïns van faltar, que encara l'Ajuntament continua retent honors perquè va ser un moment d'inflexió també, que van tindre molt mala sort. Tornem a superar-nos la postguerra, va ser un temps fatal, però novament el que sentim dels nostres iaios de la postguerra és: però jo no vaig passar fam. Per què? Doncs perquè, a veure, no, no, no voldria ser tan poètic com per a dir que som la terra de la llet i la mel, però quasi, perquè ells el que diuen és que així plantaves coses i tot i sia. En plena postguerra, doncs, com vam sobreviure? Doncs treballant la terra, ni més ni menys, treballant, com sempre. Aquest és el caràcter de la nostra ciutat, treballar davant de les dificultats, treballar i aprofitar els teus recursos. La crisi del petroli, als anys 70, doncs també es va viure molt malament, a les acaballes del franquisme. Novament, com vam eixir, doncs ja, nosaltres ja ens havíem reinventat la ceràmica. Estàvem sempre en l'agricultura, doncs nosaltres vam invertir en ceràmica, o nosaltres, o molts dels vilareals insignes.
Sí, sí, la frase que diem industrial i llaurador, és a dir, m'has dit dues èpoques on estan dins de l'himne oficial del Villarreal Club de Futbol.
Efectivament.
Dos moments.
Efectivament, industrial i llaurador. Bé, i ens havien deixat la gelà, la famosa gelà de gener del 46, i això també, això ja era en plena postguerra, en postguerra que ja hem parlat alguna vegada així, n'hi havia molta misèria, i damunt d'això doncs encara ens ve un altre colp, que és ICE, el de la gelà, que en aquell moment no n'hi havia tanta indústria, però res, ens vam tornar a alçar, com sempre, treballant, fent feina, vull dir, esforçant-nos, no? ICE és el caràcter.
Sí, en aquells colors del groc i el blau, que després del groc ens ve el blau.
Efectivament, després del groc ve el blau, correcte.
Santi, i ens ve la Covid.
Sí, bueno, i la crisi financera del 2008.
Ah, bueno.
Si jo recordé aquell moment d'anar pel carrer i tu tens feina encara? Això era la pregunta, en este poble. Se'm posa la cara de gallina, però això era la pregunta. Tu te trobaves algú i tu tens feina encara? Doncs res, va missir avant, va missir avant.
Saps que la crisi del 2008 se m'havia oblidat pràcticament,
Sí, sí.
Jo pensé que perquè... veus, per això
perquè també... ja han viscut una altra.
Clar,
quan veus, que... una, veus una altra, l'anterior ja quasi que dius... Mira.
Necessitem tant als nostres majors de que ens vagin recordant les coses que nosaltres igual no, encara no tenim l'edat suficient per anar recordant lo mal que ho van passar en el 2008.
Efectivament.
Vale. Però donat compte, ens ve la Covid, ens té 14 mesos sequestrats a tot el món, sequestrats, perquè no, això era un bitxo que no veiem,
sí, sí.
Però que anaven percibint-lo en el que passava al nostre voltant. I guanyem l'Europa League.
Efectivament. I jo ahir ho pensava...
En Villarreal, clar, ens posen al mapa d'Europa i tenim l'afició més cívica del món sencer.
Sí, sí. Sí, sí, perquè jo crec que ho necessitàvem, no? Perquè després de tot el que hem patit, també en esta ciutat, molts veïns ja no estan entre nosaltres, i vull dir, hem patit, ens ho hem passat malament. Jo recordo els mesos que te telefonava i te deia, almenys els mitjans de comunicació continueu treballant, que sou serveis essencials i tal. Molt, molt dur, ha sigut molt dur, i jo crec com que ho necessitàvem. Si em permets, ens ha vingut la benedicció de Sant Pasqual, que és que l'altre dia parlàvem així d'ell, no? De les relíquies i tal.
Sí.
I sempre hi ha aquest punt d'afonament i quan estem afonats, com és en la crisi de la Covid, doncs ens ve un miracle, el submarí que semblava afonat, pam, torna a eixir. Així que jo crec que és un bon auguri de que a partir d'ara, encara que la crisi de la Covid no està superada del tot, però que amb treball i esforç, com sempre, Villarreal, la ciutat, pam, una altra vegada tornarà a eixir, tornarà a pujar.
Santi Cortell, ha sigut un plaer repassar l'himne oficial del Villarreal Club de Futbol, i sobretot ha sigut un plaer escoltar allò de que sempre eixim endavant.
Sí, endavant.
Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Bueno, Maria, ens quedem en este himne que tant de bé ens fa i que tant vam gaudir i tant estem gaudint tots aquests dies aquest triomf que té el Villarreal Club de Futbol. En este himne ens quedem i fins dilluns a tots vostès, a tots vosaltres. Dilluns a les 12, Maria, com sempre.
Més i millor.
Això, no se'n vagin, que ve Javi.
entre más.